veure, fa una estona en el Twitter i en el Facebook del programa hem posat que l'àrea de salut, la Marta Pons, ens vindria a explicar un clàssic postfestes de Nadal. Com podem encarar la rutina alimentària, per tant, recuperar bons hàbits... O implantar, no va dir recuperar si un els tenia, si no implantar bons hàbits alimentaris i, sobretot, fer un detox, que és aquesta paraula tan de moda sostenible. Què tal, Marta?
Hola, bon any. Bon dia.
Bon any, evidentment, que no ens veiem des de l'any passat. Això del detox és una paraula que està de moda, eh?
Sí,
en aquest període, sobretot.
Sí, clar, venim just avui, és el primer dia després de molts dies continus de festes i de menjar i de descontrol. I clar, i ara ja ens en donem compte que no ens sentim bé, que estem pesats, que el cos doncs, segurament hem guanyat algun quilo, que veus que estàs com inflat, la pell ja no està com estava. És a dir, que veiem que el cos li fa falta tornar a posar ordre i tornar a menjar d'una manera que ens ajudi, doncs, pues, d'una banda a perdre aquests quilos i l'altra, doncs, eliminar aquests excedents que hem pogut guanyar durant aquests dies.
Que aniria una miqueta per quilo del detox. No és que ens haguem posat en el cos substàncies, entre cometes, verinoses, no? Però sí que hem incorporat molta toxina.
Més que res, quan la paraula detox vol dir que quan menges aliments molt greixosos, el fetge té molta més feina, no? I llavors el que fem, una dieta detox o una dieta detoxificant, el que busca és fer una mica descansar aquest fetge, perquè l'hem fet treballar molt durant aquest període. Llavors, buscar aliments que siguin de fàcil digestió i que ens ajudin també a eliminar doncs, part d'aquest greix.
T'acabo de comentar tot just quan estava sonant la sintonia un article que ha trobat la Viviana, que quan te l'he comentat has dit això em desespera, oi? Perquè és la profusió enorme. En un sol article n'hem trobat 10 tipus de dietes diferents que es publiciten via la xarxa d'internet. Algunes amb algun nom propi doncs, important, com seria la dieta Dukan, però altres, per exemple, la dieta de la lluna, que jo aquesta no l'havia vist mai, que es tracta d'anar combinant períodes de dejuni i períodes de poder menjar en funció de les fases de la lluna. Després la dieta de la galeta, de la llimonada, de l'entrepà, del sirope d'arce, de l'alcachofa, en trobem mil.
Hi ha dos moments molt claus amb els quals la gent està molt predisposada a fer dieta, no? I aquests moments claus són ara, a principis de gener, i l'altre és de cara al març, quan comença a venir doncs, el bon temps, no?
Sí,
de cara a
Setmana Santa.
Setmana Santa. Són les dues èpoques
posar...
que un té la motivació més alta. És veritat que perquè tu tinguis bons resultats, amb qualsevol estratègia que triïs, el més important és la motivació.
Clar.
És a dir, independentment de l'estratègia que tu agafis, si tu enganxes amb un bon nivell de motivació, doncs els resultats seran molt bons.
Però el component mental funciona, Marta. L'altre dia, quan va marxar la Càtia, en un dels últims espais que vam fer l'any passat, se'm va acudir al cap d'una estona perquè va fer algun comentari en aquest sentit. Igual que els metges diuen que fins i tot d'una grip un ha de voler curar-se, o sigui, un ha de posar, entre cometes, de la seva part, tenir un estat anímic, no, una motivació per voler-se curar, a l'hora de fer una dieta, aquesta motivació, aquestes ganes, però no et parlo de que aquestes ganes es traslladin en un rigor, en una disciplina, sinó només l'intenció, l'interès, realment posar tota la carn a la graella, això té una reacció positiva en el que volem aconseguir o no?
Sí, però bàsicament jo penso que és perquè si tu estàs molt motivat, faràs les coses bé. Si no estàs motivat, ho faràs un dia i l'altre és igual, saps?
Llavors, tindràs constància, tindràs disciplina...
És a dir, la motivació és l'eina més important quan et vols posar dieta, perquè és que sense motivació, per molt que ho hagis de fer, si et diuen t'has de primar per salut o per això, si la motivació per tu no és prou forta, faràs, però ho faràs a mitges. I les coses fetes a mitges no hi ha resultat. Llavors això és el pitjor que hi ha, perquè tens la sensació que estàs fent un esforç, però no tens els resultats que vols tenir.
I això és frustrant.
El més important de tot és estar molt motivat a la que ens posem a fer qualsevol estratègia. I ara és un moment que estem molt motivats, per això que parlàvem, no? Venim de tots aquests dies de menjar molt al cos mateix, és que ja et ve de gust menjar d'una altra manera. Per tant, la motivació és un dels elements claus que tenim en aquest moment i que l'hem d'aprofitar. Ara, aquesta motivació, depèn de com estiguem, doncs podem plantejar-nos, jo el que vull és fer una bona baixada molt ràpida, o que això penso que ens passa molt més de cara al bon temps, tenim més urgència. En canvi, ara és una època en la que, bueno, estem a l'hivern, fa fred, comença l'any, tenim bons propòsits, és a dir que la majoria de gent...
Comencem l'agenda, no?
La majoria de gent que es fa un plantejament en aquest moment, jo penso que busca més fer les coses ben fetes, és a dir, ben fetes, menjant bé, ara és moment d'aprendre com he de combinar els aliments, en quin moment he de menjar una cosa o una altra, com puc combinar l'alimentació respecte de la meva família. És a dir, és un moment que la gent vol fer les coses ben fetes i amb calma, a poc a poc. Sí que trobarem molta informació, com sempre, com ara i com a la primavera, de dietes ràpides, de perdre no sé quants quilos.
Jo entenc el que tu has dit, això fa mal.
Això fa molt mal, perquè són resultats molt ràpids, però molt difícils de mantenir. Llavors, tu passes molt malament, perquè evidentment són dietes estrictes, i en el moment en què baixa aquesta motivació, clar, passes a fer just el contrari del que feies. I fas aquest...
I a vegades jugant amb la salut, com dèiem, no?
Aquest efecte jo-jo, no? També, i exactament. I que, moltes
que
de les que has dit...
Jo-jo i rebot, són... has dit que era tu molt dolent, perquè normalment el ioió acostuma a pujar més del que ha baixat.
Recuperem més del que hem perdut, exactament. Per tant, és moment de plantejar-se les coses i fer-ho bé. Què vol dir fer les coses bé? La primera cosa sempre és fer alguna cosa que es pugui ajustar als meus gustos i al meu ritme de vida. És a dir, fer una dieta amb la que quasi bé no menjo res durant el dia i potser tinc una feina molt activa, doncs serà contraproduent. És a dir, hem d'ajustar molt bé les nostres necessitats amb el nostre horari laboral i també amb els nostres gustos.
D'aquí la personalització que tu parles tan sovint.
Sí, de fet...
Que no val un estàndard.
L'estratègia que nosaltres sempre defensem és la individualització. És a dir, la millor estratègia és la que s'adapta a les teves peculiaritats en aquell moment, no? I també als teus objectius. No s'ha de perdre de vista que cada persona tenim uns hàbits, tenim un nivell de salut, tenim uns gustos, i està bé fer una estratègia on tingui en compte tots aquests paràmetres. A vegades el que busquem és això que deia abans, no? Tenir resultats ràpids, perquè això fa mantenir la motivació. Per tant, sempre que ens plantegem un objectiu, aquest objectiu l'hem de veure en tres períodes, que és el que vull aconseguir a un mes vista, que és el que vull aconseguir d'aquí a el que dèiem a la primavera, a estiu, i que és el que vull haver aconseguit tal dia com avui d'aquí un any. És a dir, hem de tenir tres objectius. Clar, no puc aconseguir tot a un mes vista i oblidar-me'n de com he d'estar a l'estiu o com he d'estar d'aquí un any. És a dir, hem de fer una sèrie d'estratègies que les puguem anar adaptant o mantenint durant tot aquest període. I diuen que ben bé és un any el manteniment de lo que has aconseguit perdre, per tal d'estabilitzar-ho.
I una pregunta, que aquesta fa dies que la tinc i me n'oblido sempre, i quan marxeu dic, mira, no li has fet la pregunta. Posem el cas d'una dona, no? Com tu, jove, activa professionalment parlant, però... Posem dos exemples diferents. O sigui, una dona que tingui una vida sedentària, que no faci cap tipus d'activitat física, que estigui asseguda en un despatx, fent feina a l'ordinador, que no tingui fills a casa, saps? Pues estigui soltera o tingui un marit o parella o el que sigui, no? Però vull dir que tingui una vida allò molt sossegada, molt sedentària, i una dona activa, que tingui un parell de fills, que faci una feina física, el millor que faci feines, no? Que, i que ha de fer llits, i ha d'escombrar, i ha de fregar, vull dir que faci una feina física que s'ha de moure molt i que vagi amunt i avall i tal. Quina és la diferència de consum que fa una persona i una altra en un dia vulgaris, en un dia comú?
Nosaltres, quan calculem les necessitats d'una persona, tenim en compte, primer, el metabolisme basal. És a dir, el que cada persona consumeix amb repòs. Que això ja depèn de l'estructura de cada persona. És a dir, pot haver-hi gent molt sedentària, però que durant la seva vida ha fet molt esport i té molta massa muscular. Per tant, el seu consum energètic de base, sense fer res, ja és alt, perquè té molta musculatura, sí, per tal té més motor.
Va, no? Més a com ets que no el que fas.
Aquest és un dels condicionants. Com ets tu? Et definirà, doncs, quin és el teu consum energètic amb repòs. Després aquí sumem dues coses més, i sumem la feina diària. Per exemple, si pensem en una feina com la que m'estàs parlant tu, d'una feina de sedentària, d'estar quiet, hem de sumar al voltant d'unes 400 calories dia, del consum basal, eh? I hem definit el que cadascú necessita. Una feina sedentària sumem 400 al dia. Una feina física en sumem el doble, 800, per tenir una mica una idea. I aquí ja tenim definit dos paràmetres. El tercer paràmetre és l'esport. Clar, si aquestes dues noies que tu m'has posat al cas, independentment de la feina, resulta que la sedentària se'n va cada dia una hora al gimnàs a fer una classe d'step i l'altra no ho fa, clar, aquí hem de sumar-hi a més aquesta hora d'exercici físic que pot fer durant la jornada, no? Que més o menys, en funció del cos també que tingui, cremarà més o menys, però pot anar per hora al voltant d'unes 200, entre 200 i 400 calories l'hora. Per tant, potser aquesta primera persona que m'has dit que era una feina molt física i de més, pot acabar tenint les mateixes necessitats que l'altra, perquè una fa una hora d'esport i l'altra té una feina molt física. És a dir, que s'ha de tenir en compte els tres paràmetres.
Clar,
com ets,
el punt de partida,
la feina que tens...
Habitualment sempre serà diferent, el metabolisme basal és difícil que sigui, o ens movem en una franja...
No, hi ha moltes variacions, sí? Perquè és el que et deia, hi ha gent que ens trobem que de petit sempre ha fet molt esport, i clar, la musculatura que tu guanyes fent esport... després no la pes, el que fas és destonificar-la, és a dir, no la tens treballada ni la tens activa.
Les fibres no es perden?
La fibra muscular es manté molt, la que tu has tingut. Això ho veiem amb els esportistes. Quan un esportista deixa de fer esport, la massa muscular no es perd, el que passa és que hi posen fàcilment greix a sobre, yeah. Però la que tornen a fer esport és fàcil de recuperar la massa muscular que tenien. Per tant, aquest és el punt de partida, no?, per calcular les necessitats de cada persona. I un cop hem definit els tres paràmetres...
Basalment, una persona estàndard, què consumim? Sense fer res més, eh? O sigui,
mira,
el nostre metabolisme basal d'un home estàndard, mitjana edat...
Una dona, la mitjana, està entre 1.300 i 1.500 calories de metabolisme basal. I un home una miqueta més, entre 1.500 i 1.800. Uh-huh. Més o menys estem aquí. I aquí li hem de sumar el que t'he explicat.
D'acord.
La feina que fan i l'esport que fan.
D'acord.
Clar, ens n'anirem per això sempre quan parlem de necessitats calòriques diàries. S'està parlant al voltant d'entre 1.800, 2.000 calories una dona i entre 2.000 i 2.500 un home. Uh-huh. Quan nosaltres ens volem aprimar, sempre hem de baixar un 30% de les necessitats energètiques diàries. Val? És a dir, que algú que necessiti 2.000 calories, pues, la dieta que li hem de fer no ha de ser mai inferior a les 1.500. És a dir, no hem de fer dietes molt més estrictes,
clar,
perquè llavors entrem en aquest procés. Si al cos li dones molta menys energia de la que mínimament necessita per funcionar bé, és quan l'obligues a el que menges després a guardar de seguida. És a dir, hem de regular una miqueta aquest, clar, component d'adequar-ho a les necessitats. I després un altre tema important... Sempre que nosaltres ens proposem fer una estratègia per aprimar, i més amb aquestes dates, i decidim fer-ho bé, hem de tenir en compte que amb l'alimentació estem fent molt més que donar energia. És a dir, estem buscant elements que ens ajuden a estar bé. Ens ajuden a estar bé mentalment, ens ajuden a rendir a la feina i ens ajuden a tenir aquells elements perquè tot funcioni bé i puguem prevenir malalties. Per tant, no oblidem que una dieta, perquè sigui correcta, ha de tenir aquests tres aspectes, no? Ha de cobrir que nosaltres puguem rendir, que no perquè estic menjant d'una determinada manera em noto cansat, el meu cervell
no... Perquè no és obligatori.
No.
Hi ha molta gent que assimila com a una cosa conseqüència de l'altra, l'està fent una dieta i està una miqueta més apagadot.
No,
té per què ser així.
No hauria de ser. És a dir, hem de buscar una dieta que ens doni, que ens aporti aquesta energia i aquesta... i que ens cobreixi aquestes necessitats.
Canvio la pregunta. Si resulta que estem apagadots i el motiu és que estem fent una dieta, és que no l'estem fent bé?
Possiblement tenim alguna carència. I ja dic,
a vegades pot ser una qüestió de que ens falti algun tipus de mineral o algun tipus de...
Sí, o vitamines, o ens falta energia, carbohidrats, o ens falta proteïna. A vegades també ens aprimem i de què ens aprimem. No, ara està molt de moda, doncs em passo un dia menjant pinya, o em passo un dia menjant fruita. Clar, si és un dia no és greu, però algú que ho fa més dies, què passa? Que no estàs prenent els elements que et fa falta. Sí que perds pes, però de què el perds?
Sí,
de líquid, perds massa muscular. El que ens interessa és perdre el greix que hem acumulat aquests dies, no perdre altres components.
Que se'ns ha tirat el temps a sobre, Marta. Aliments que aconsegueixin allò que hem dit, eliminar toxines del cos i fer treballar menys els òrgans que els hem tingut ara sobreexplotats.
Ara hauríem d'apostar per una dieta sobretot rica en aliments vegetals. És a dir, tot el que siguin fruites, verdures, llegums, són els tres, i cereals integrals. Aquests quatre són els que li hauríem de donar una mica més d'importància. Dintre de les verdures, les que ens ajuden a detoxificar una miqueta més, trobaríem la carxofa, trobaríem l'espàrrec, trobaríem el fonoll, els caldos aquests que fem de verdures, api, ceba, porro, això també ens ajuda, són depuratius. Dintre de les fruites, doncs, podem agafar la pinya, podem agafar la papaia, podem agafar taronges amb vitamina C...
Que, a més, aprovechando que el Pisuerga,
sí,
la vitamina C també ens ajudarà que no...
Exactament. I, a
més, constipem.
I la fruita, a veure, prendre-la amb moderació. No cal que ens inflem a fruita, perquè la fruita sabem que porta sucres, també. És a dir, n'hem de prendre, però no ens hem de prendre un quilo cada dia. I després, la llegum, com a plat estrella, el cigró, la llentia, la mongeta seca, però, evidentment, intentar cuinar-ho amb verdures, clar, aquestes dates.
I plats de cullera, però
sí,
lights,
més lleugers,
per entendre'ns, no?
Exactament, perquè portem proteïna, portem fibra, tirar molt més de peix, perquè el peix també és més baix en greix que no pas la carn, o carns més blanques, el pollastre, el gall dindi, l'oli d'oliva en moderació, tot el que siguin fregits i tot això, no, una miqueta en compte, beure molta aigua, i intentar agafar, doncs, els productes descremats.
Alguns
el que sigui
d'aquests
possible.
Elements que tu ens has dit són especialment diurètics, eh? Espàrrec,
la pinya, les endívies també ho són molt, La carxofa també ho és, els caldos.
Això hi hem d'anar en compte, també, sí. No? Perquè si introduïm elements que són diurètics i resulta que anem molt a fer pipí, hem de tenir un nivell de líquid.
Sí, hem d'hidratar, exactament. Hem d'assegurar la hidratació, perquè a vegades quan no fa calor no tenim tanta sensació de set. El que passa és que en aquesta època veure infusions, veure brous, doncs ens ajuda també a hidratar-nos.
A més, limitant també la sal, no? En els aliments també aconseguim que no hi hagi tanta retenció.
Això mateix, vigilar, condimentar més amb suc de llimona, amb pebre, amb espècies, i cuinar els aliments més senzills, més amb menys greixos, menys salsejats.
I així, sobretot, tindrem un fetge, diguem-ne, més tranqui.
Sí, descansarà una mica, sí, i menjar cada 4 o 5 hores, és a dir, no deixar moltes hores, perquè llavors basta que vulguis fer bondat i esmorzo poc, i fins a l'hora de dinar i fins a l'hora de sopar, clar, acabes arribant amb una fam i t'ho passes malament perquè tinc molta gana i a sobre he de menjar poc, no?
Doncs aquí és on es fa el tema. Que em sembla claríssim, motivació, punt número 1, que has dit tu que era un tema absolutament fonamental, i punt número 2, que no és obligatori, i més ben dit, et torno a girar la pregunta. Si resulta que estem decaiguts, xafats i tal, i estem donant-hi la causa en això, el fet de fer una dieta, és que molt probablement aquesta dieta no l'estem fent bé i tingui algun tipus de carència.
Clar, després hi ha gent que està de mal humor perquè no pot menjar el que li agrada, que aquest és un altre tema, però és veritat que ens afecta molt quan reduïm els nutrients, ens pot afectar físicament, evidentment.
Això podria ser objecte d'un programa un dia, la dieta i l'humor.
Això, doncs en parlarem un dia.
La dieta i la mala baba, la dieta i el bon humor. Marta, molt bon any, moltíssimes gràcies.
Igualment a vosaltres, bon dia.